Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Les 12:06, disculpem per el retras, però la part tècnica sempre mana i més en els mitjans de comunicació. I fins a aquests moments no em puc posar-nos en antena. Avui estem a 7 i estem al mes de novembre. Ja quasi estem pensant... Bueno, antes pensarem en el pont de la Puríssima, que després vindrà Nadal. La Guàrdia Civil investiga un conductor que circulava a temps, a 166 km/h en una carretera comarcal de Castelló. Ojo, van ser els efectius del subsector de tràfic de Castelló que estan investigant a un home de 30 anys per un delicte contra la seguretat vial al interceptar el vehicle que conduïa a 160 km/h en una via límita a 80 km/h. Era la carretera de Castelló al Grau de Castelló, és la CS22. Després d'aplicar els marges d'error, se va procedir a la investigació del conductor com a presumpte autor d'aquest delicte contra la seguretat vial al conduir aquest vehicle a motor amb un excés de velocitat superior al reglamentari. Les diligències han sigut entregades al juzgat de guàrdia de Castelló. Segons el Codi Penal, el delicte d'excés de velocitat comporta una pena de presó de 3 a 6 mesos o una multa de 6 a 12 mesos a treballs o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. En qualsevol cas, s'imposarà també la pena de privació del dret de conduir vehicles i ciclomotors per temps superior a 1 i fins a 4 anys. A tot això, la Guàrdia Civil recorda la importància del compliment de les normes de tràfic, ja que comporta com els penes que acabem d'exposar i també el més greu, i és que posa en perill la vida i la integritat física dels conductors i usuaris d'aquestes vies. Recordem que era la carretera de Castelló, el Grau de Castelló. És dir, allò és una carretera estreta. I, clar, 166 km/h en una via que el límit està a 80 km/h és una autèntica salvatge. I ojo, perquè les protestes en el carrer contra la futura llei d'amnistia han acabat aquest dilluns a la nit amb 3 persones detingudes i càrregues policials contra els manifestants que han assetjat la seu nacional del Partit Socialista Obrero Espanyol. Clar, han hi hagut protestes a tots els llocs, el que passa que a Madrid, al carrer Ferraz, ha sigut brutal. Segons ha confirmat fons de la delegació del govern, a la capital espanyola fins a 3.800 ciutadans van acudir a la concentració. Estava convocada per un moviment juvenil, diuen, no afirmem, que està vinculat a Vox i que es defineix com a patriota unitari espanyol, per a mostrar el seu rebuig contra la norma que negocien els socialistes amb Junts per Catalunya. En el marc de la investidura de Pedro Sánchez, de la qual es beneficiaran els encausats i els condenats, recordem, de l'1 d'octubre de 2017. En els assistents a la protesta davant la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol hi havia dirigents de Vox com Santiago Abascal, el líder nacional, o el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García Gallardo. La formació de dretes està protagonitzant des de fa dies i s'ofensiva contra la llei d'amnistia. I s'han llançat o han propiciat aquestes concentracions a les portes de les seus socialistes de tota Espanya perquè consideren sessions als partits independentistes. Així, el de Madrid ha discorregut paral·lelament a les de Barcelona, València, Badajoz, Sevilla, el Port de Santa Maria, Oviedo, Salamanca, Tarragona, Saragossa i Valladolid. Però la cita de la capital espanyola ha sigut una de les més tenses, amb alguns enfrontaments entre manifestants i la Policia Nacional. I l'habitatge asfixia a 3 milions de llars. 6 de cada 10 euros se destinen a la casa i al menjar. I l'informe que ha presentat Càritas i la Fundació Foessa revela que el 16,8% de les famílies queden per davall del llindar de la pobresa extrema. Així, l'habitatge s'ha convertit en un gran pou sense fons per a 3 milions de famílies a Espanya que han de dedicar més de 6 de cada 10 euros, que això és el 63% de les despeses de la casa, el subministrament i l'alimentació. Això, segons l'informe Ingressos i despeses, una equació condicionada a la nostra qualitat de vida. Presentat aquest dimarts per Càritas Espanyola i la Fundació Foessa, el 16,8% de les famílies queden per davall del llindatge de la pobresa extrema, una vegada pagades les despeses, com ja he dit antes, de l'habitatge i el subministrament bàsiques, segons ha explicat l'investigador Daniel Rodríguez, el que ha fet aquest informe. Cada vegada més famílies es veuen obligades a recórrer a fórmules com subarrendar habitacions, que ho fan 1,2 milions de llars, o residir en habitatges insegurs, que ho fan 4,2 milions de persones que estan en pisos compartits, cedits sense contracte i fins i tot en situacions de desnonament. A més, la xifra de famílies que viuen en habitatges inadequats, estos que no compleixen condicions mínimes dignes, han experimentat un preocupant augment. Han passat del 25% en el 2018 al 30% en el 2021 i arribem a 5,6 milions de famílies. Ojo i alerta en l'anàlisi que s'ha fet, eh? Molt, molt trist. I les primeres imatges de l'incendi de Montitxelvo pues bueno, ens diuen que el foc va començar en una zona de camp pròxima al barranc de la Font. Una gravació a la que ha tingut accés en exclusiva a la televisió pública valenciana desvella el punt en el que se va originar el foc, que els satèl·lits del sistema Copernicus ubiquen a les 2 i 27 minuts del dijous. L'incendi de Montitxelvo, a la Vall d'Albaida, va començar en una zona envoltada de camp, entre el poliesportiu municipal i el barranc de la Font, de on es va escampar a les tres comarques afectades. Claro que va ajudar molt el vent, que bufava a 100 km per hora. En fi, un vídeo gravat des del municipi diu que a les 3 menys quart de dijous, que el té el recinte esportiu com a referència física més clara, ens diu que vas començar ahir, i en aquest sí que es veu la llengua de foc inicial que estava envoltada d'arbrat baix. Els equips del terreny van comprovar en aquest punt estava apegat al barranc i que tenia una massa forestal considerable i que va proporcionar el carburant que va alimentar ixe foc. I la delegació del govern espanyol ha apuntat el factor humà com a principal hipòtesi sobre l'origen de l'incendi. La Guàrdia Civil investiga si es tracta d'un foc accidental o intencionat. Segons va indicar la delegada Pilar Bernabé, els agents ja han arreplegat mostres de la considerada zona zero del foc, un treball que ha deixat sobre deixat de rastre en forma de precintes abandonats en les proximitats del barranc de la Font. No es descarta que l'incendi siga provocat. Si és així, no han sigut obra d'un aficionat, sinó d'algú o alguns que saben d'això del foc i no estaria tranquil. Anirem a per ells. Això ha sigut la valoració del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Estás a la 92.2 FM.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clave para perfeccionar el idioma. Te esperem.
los acordes, viste como los Ramones, tiene esa rabia punk. Oscar toca un tema progresivo con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local destrozando una canción del primero de los Doors. Está claro, lo que ahora necesitan es encontrar peor del mundo.
Y ahora tenemos en Radio Vila-real, en la 92.2 de la frecuencia modulada, al presidente de la Societat de Música Acadèmica. Ell és Paco Ramos. Molt bon dia, Paco.
Bon dia.
I el tenim així perquè el dijous d'esta setmana, el dia 9 de novembre, a les 7 de la vespre, hi haurà un concert. I en aquest concert actuarà Maria Velasco, que ella és soprano i professora decan del Conservatori Superior de Música de València. També Alba Rubio, que ell és pianista, catedràtic de piano dels Conservatoris Superiors de Música Òscar Esplà d'Alacant i Salvador Seguí de Castelló de la Plana. Se farà en el Saló d'Actes de la Fundació de la Caixa Rural i serà en la ciutat de Vila-real. És aixina, Paco?
Aixina és.
I què podrem sentir? Perdó. Què podrem escoltar? Perquè això de sentir és una mala costum.
Bueno, así el programa diu Canciones Españolas Antiguas, Colección de Tonadillas, Siete Canciones Populares Españolas, Tres Canciones, Poema en Forma de Canciones, Dos Canciones de Riñón Rey y Dos Canciones Populares. Els autors són Federico García Lorca. He dit Federico García Lorca com a autor musical. Una vegada, fa poc, vaig oir en la ràdio de que Federico García Lorca tocava el piano. Me vaig quedar sorprès. Però ara sí, més sorprès, perquè en això de Canciones Españolas Antiguas on ell figura com a autor musical, això és el que ens han passat els que venen a actuar. Ells ho han enviat un programa i no ho han rectificat. Però, claro, ahí cantarà la xica i ell acompanyarà Sevillanas del siglo XVIII. Indudablement, això no és poesia de Federico García Lorca, perquè no havia nascut. Entonces, se pot supondre, o jo suponc, que això és la música, no és d'ell, no vull dir la lletra, no, però la música sí. Els altres autors són Enrique Granados, Manuel de Falla, Eduardo Toldrá, Matilde Salvador, la de Castelló, Joaquín Turina, Raquel Minguer, Ana Cazurra i Fernando Obrador. Així hi ha que entendre este programa per què és. Este programa d'ací de Vila-real inicien una gira per Europa. I van a Hamburgo, en Alemanya, i a Múnich. I després van a Àustria, a Salzburgo. Claro, en aquests països, si vas a cantar el que ha fet Schubert i el que han fet els alemans, pues no té sentit, això ho canten els alemans. Pues ahí se va a cantar la cançó espanyola en els giros melòdics, els giros harmònics i rítmics que té la música espanyola. És lo normal que facin un programa així. Ja està.
Aclarit este tema que a vostè li preocupava i molt, no?
Sí, lo de Federico García Lorca, ara jo quan vinguin el dijous antes d'ensenyar diré així mos hem enganyat o no mos han enganyat i ja, m'eixiré de dudes.
A mi m'agradaria que vostè li diguera o ens diguera als oients si este programa és un programa que vostè és es aconsella vindre a Borel i per què? És dir, per què és perquè este cartell és un cartell que no n'hi ha ninguna pega per anar a Borel. Per què tindrien que vindre a Borel?
Tindrien que vindre, primer que res, per eixir d'excursió. Eixir d'excursió a la Caixa Rural. U dina se fa un rato i és de nit. El programa és extraordinari. Ells són concertistes. El que passa és que de concertista ja van, no viu ningú més que 4 o 5 en tot el món. Inclús Joaquín Achugarro, que està de professor en els Estats Units, ell té una plaça de professor i després fa lo de concertista. O siga, que el que és el jornal segur que quan s'alça de matí, ploga o faci calor, té paga. I després ja ve lo de concertista. Tampoc fa moltes hores, però normalment són gent que té una paga segura perquè són funcionaris en Espanya i després tenen temps per preparar les obres i fetges per anar a fer. El programa és extraordinari perquè este nivell pues, tenen que elegir un programa extraordinari. Saben de què van. Si l'haurà fet, no l'haurà fet així d'extraordinari, però ni paregut, però ell sí. I tornant a lo de l'excursió, allà a les 5 de l'Esprà, bueno, ja s'ha fet menisc, se va a passejar, se fa el cafè en llet o la cervesa en les olivetes pel centre, per on vulga, i després arriba la Caixa Rural. La Caixa Rural sempre està límpia, tot està sempre limpio. I allí baix estan els dos professionals que tenen, que atenen molt bé, i ahir me va tocar eixir una urgència de la dona, no res, però a les 10 de la nit estava al carrer i feia fred. Lo qual vol dir que si fa fred mos ficaran la calefacció. I després les butaques són amples i molletes. A les 8:15 s'haurà acabat. 8:30, 9, sopant en casa. I habremos echado la tarde.
Però hi ha moltes formes de passar una vesprada i, ojo, que este cartell no... És dir, això és digne de veure.
Sí, sí.
Estem parlant de que són unes actuacions, és dir... I jo de lo que sí que estic assombrada és que l'entrada siga gratuïta.
Anem a veure. Així en el poble n'hi ha un dicho que el dia ma mare, que dia... coneixències estan a l'infern. Pues tenim aquestes coneixències perquè tenim algo de relació en el Conservatori Superior de Música de Castelló. Els professors de piano des de fa 20 anys des del superior mos duen els seus alumnes així pa que toquen, perquè resulta que els que toquen el piano són pianistes de racó. Ai, perquè són pianistes de racó, perquè toquen el piano en el racó de sa casa, no com els músics de la banda que van tocant pel carrer i toquen en pesos, toquen ahí i no tenen ocasió de tocar mai. I després està això que dicen, que diuen track o crack o no sé com, que en castellà diuen pànico escènico. Valencià sempre s'ha dit escagassasse. Què és el que passa? Se ve a tocar així i se passa el trago de tocar davant la gent. La gent té dos costums molt ruïns quan estàs tocant el piano. En vez d'estar xerrant i sense fer-te cas, estan mirant-te i a més estan callats, lo qual a un el acongoja per lo menos. Però hi ha que tocar. I entonces, esa era la frase preferida de don Salvador Seguí, el que porta el nom del conservatori. I entonces, pues... venen, toquen així i quan els del conservatori, els alumnes del conservatori superior, sobretot pianistes, toquen així en Villarreal, en aquest moment el Saló d'Actes de la Caixa Rural de Villarreal és una extensió d'una aula, anem a dir-li, una aula externa del Conservatori Superior de Música de Castelló. Tant és aixina que para la carrera a eso se consideren créditos de libre disposición, me parece. Más o menos se diu así.
Yo le pregunto a usted, si tienen que pagar la entrada, ¿cuán valdría esta entrada?
Ni no tinc ni idea ni ho han plantejat, però no sé, no sé, no vaig a dir-li una cosa que no tinc ni idea.
Un euro, 100 euros?
Si mirem lo del... No, és que, no sé, jo crec que estaria entre 40 i 60.
Clar, és que jo quan és... Jo a lo millor és que crec que m'ho estava dient de broma, no? Allò de fer una excursió i menjar-se unes olivetes. És que jo veig este cartell i l'entrada gratuïta, perdone, però és que això és un cartelazo.
Pues sí.
És dir, per a mi és una actuació que vostè diu que durarà aproximadament...
Jo crec que estarà entre una hora i una hora i un quart.
Que no tindrem més ocasions de tornar a veure-la.
Espere que ne tinguem més. L'any passat vam tindre un xic mexicano que estava fent un...
Sí, però jo el que me referia a este, a este cartell.
Bueno, este cartell, no sé si l'any que ve voldran vindre. Així passa una cosa. Si ve gent i estan contents, l'any que ve voldran vindre o a l'altre. I la cosa està ahí.
Sí, però sap el que passa? Que tot el que no se disfruta en el moment, després no saps el que passarà.
Efectivament.
Per tant, jo no sé si és perquè la butaca siga còmoda, és dir, hi hauria gent que estaria dreta per poder escoltar això.
Sí, 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 però anem a veure. Cada un li agrada el que li agrada, i va on li agrada. I n'hi ha puestos que a la gent això li agrada i vaig a estar dreta i paga el que faci falta. Bueno, pues així n'hi ha el que n'hi ha, i el que n'hi ha ara és l'ocasió de vindre a aquest concert i disfrutar-lo. I si venen, sabran que quan fem anunciem aquests concerts, és el nivell que n'hi ha. Estem parlant del Conservatori Superior de Música de Castelló. En tota Espanya, conservatoris superiors de titularitat pública n'hi ha una vintena. O sigui, per exemple, n'hi ha... En Catalunya està l'ESMUC i el del Liceu. En València n'hi ha tres, en Baleares una, en Múrcia un, en Andalusia tres, un altre en les Canàries, en Valladolid n'hi ha un en Badajoz, un altre en Salamanca, un altre en Galícia, en Oviedo, no sé si en Santander, en Saragossa, en el País Basc s'ha musicat, me pareix que allí el que n'hi ha és privat, igual que els dos que he dit de Barcelona. Un de Madrid... I, bueno, no, supon que me n'ha deixat algú, venen a ser uns 20. I entonces estem parlant de primers nivells, estem de conservatoris superiors i gent que toca molt.
I a part de les, vostè diu, ja que tindrà meitat de gent tots els puestos, per cas algú ha tingut que sufragar, parlem de les entitats que han apostat per a que el dijous a les 6 de la vespre puguem anar sense pagar a disfrutar d'això.
Bueno, així el que... Primer que res, claro, l'Ajuntament, que faltaria més. Primer que res l'Ajuntament, després la Caixa Rural. Perquè la Caixa Rural té un piano player. El piano player... Triar Rafael Beltrán. He dit triar i he utilitzat aquesta paraula. El va triar. Ell va anar a València, li van dir, ahí tens 100 pessetes per comprar un piano. Compra un piano de 100 pessetes. Des de luego no eren 100 pessetes. I ell en 100 pessetes va comprar un Pleyel. El Pleyel és el piano preferit de Chopin. I ja no se fabrica. I després, claro, el Conservatori Superior...
Vostè sap que acaba de dir algo, que n'hi haurà moltíssima gent que no ho sabrà?
Lo del Pleyel...
No, no, que ja no se fabrica.
Pues, per això està la ràdio. Si vaig contant-ho de 1 en 1, això tenia una frase molt bona i turbi. Ell es dia en els Estats Units als concertistes que diuen, ai, tu, per què fas? Toques el piano en pel·lícules i coses dices. Ell dia, mireu, vosaltres quan feu un concert i si parlant dels Estats Units, va un concert, van 70 persones, van 120 persones. Diu, tocant jo 3 minuts el piano, una pel·lícula, vos imagineu les persones que veuen 3 minuts de música, claro, dient-lo a la ràdio, ja ho ha dit prou per tota la vida.
Claro, no és mateix que vostè m'ho estigui dient a mi a soles, que li ho estigui dient, no sabem la quantitat de gent que pugui estar escoltant-nos. No sé si li queda alguna cosa més per dir.
Ha dit hasta massa coses, però és igual, tornaré que alguna cosa més ocorrerà més avant.
Pues ja saben, jo no m'ho perdré. El dijous, dia 9 de novembre, o sigui, d'ací 2 dies, a les 7 de la vesprà, podran sentir a la soprano Maria Velasco i podran escoltar, també escoltar a Maria Velasco, perquè allò ja sabíem com es començava el sentir i escoltar, és una mala costum. Escoltarem a Maria Velasco, que és soprano, i al Bar Rubio, que és pianista. Moltes gràcies per haver estat així, Paco.
Pues de res i hasta la tarda.
Hasta la pròxima.
És el tecno primigenio, su ídolo es Brian Eno, todo empieza en... Y allí es donde aparezco yo, un cantante perdedor, mucha pose y poca voz. Oh, me invento una letra sin sentido, estoy gritando y desafino, a los tres les gusta y se quedan conmigo. Ellos son lo peor del mundo, pero ayer algo sentí, no lo puedo definir, se parecen tanto a mí. Ellos son un diamante en bruto, en la sala solo.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda, Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606 938-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué nos pueda hacer callar? Quiero que terminéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se ha
tenim així en nosaltres a Manos Unides. En concret tenim a Elisa Parra. Bon dia, Elisa.
Bon dia, bon dia.
Ella és la responsable de Manos Unides així en la ciutat de Villarreal. Perquè el dia 16 de novembre, a les 6 de la vespre, s'inaugurarà en la Casa de la Festa de Villarreal un mercat solidari.
Així és, sí, efectivament.
Quan parlem d'un mercat solidari, estem parlant de un mercat que estarà obert al públic entre el dia 17 i 30 de novembre. Estarà tots els dies, de 10:30 del matí a 1:30 i de 5:30 a 8 de la vesprada. I els diumenges també estarà obert de 5:30 de la vesprà a 8. L'entrada és lliure i tots els articles exposats en el mercat són donacions dels xicotets comerços de la ciutat. Bé, Elisa, la diferència que n'hi ha entre anar a comprar un producte o anar al mercat solidari i adquirir-lo, quina és?
Pues la veritat és que la diferència més gran és que poden encontrar productes que els agraden, que poden ser útils i a més pues estan col·laborant en una bona acció per a contribuir al projecte que té Mans Unides Villarreal.
Clar, que la quantitat que vostè recauden anirà íntegrament al projecte que n'hi ha per enguany. Perquè sí. Més que el mercat solidari, que tornarem a parlar ara en un rato, el que jo volguera que la gent entenguera és la tasca que fa Manos Unides. Val? Sí. Perquè Manos Unides no només està ni sos actes que veiem que fa cada cert temps per a recaudar diners. Manos Unides el que fa és, a principi d'any, a vostès es donen un projecte a abordar durant aquest any, no?
Sí, moltes vegades pues, el projecte el intentem financiar-lo pues, en altres pobles del voltant.
Per exemple, a vostès, a principis d'enguany, del 2023, es van donar per enguany un lema i un projecte.
Sí.
El lema quin era?
El lema era, i continua fins a febrer, frenar la desigualtat està en tus manos.
O sigui, i en ese lema, que vostès a principi d'any van a veure com tenen que treballar-lo, li donen un projecte.
Sí.
Un projecte que té que anar en esa línia.
No necessàriament, perquè en Mans Unides els projectes són... Anem a veure, n'hi ha projectes de sanitat, n'hi ha projectes d'educació, que són tots molt importants, i també projectes agraris i d'àvia, com és el nostre, que està en una zona que les àvies estan contaminades i les persones i els xiquets pues, tenen molt de càncer i moltes malalties. I nosaltres enguany teníem pues, convertir l'àvia en àvia potable per consum humà i també per a regar, perquè els aliments pues, frenen i les malalties.
Clar que sí. En este projecte vostès el que fan és conscienciar ja els més menuts i se'n van als col·legis.
Sí.
A presentar-los als joves i als xiquets.
Sí.
En què estan treballant a conscienciar-los. Sí. I el que fan en els col·les bueno, escoles i en els instituts, sí, sí. Què és?
Pues en realitat és això, conscienciar-los i que creixin en valors. Els ensenyem també, o sigui, els passem també el vídeo del lema de l'any que correspon i la veritat pues, és que mos atenen molt bé i també fem berenareig i en fi són temes de solidaritat i també de recaptació de fons per a financiar els projectes.
Els col·legis van vostès, és dir, o me refereixo jo, Elisa va al col·legi?
Sí. Nosaltres tenim també un departament d'educació que la veritat pues, va fenomenal i anem al col·legi, demanem cita en el professor, en el director i ells pues, ja m'han remetit als professors que corresponen i d'ahir pues, ja anais en una cita, entrar a la classe i parlar en els xiquets i també pues, ja que ells mos donen una fetxa. Ells ja mos criden, la majoria d'escoles ja mos criden, saps? I mos donen una fetxa per fer un berenaret per la vesprà i això, doncs, pues, nosaltres.
I clar, els xiquets, quan, després de veure el vídeo que els passen, sí. Fan preguntes, s'interessen?
Sí, més de lo que mos imaginem, saps? I, perquè, clar, ells, n'hi ha moltes realitats que no...
Que les desconeixen.
Que les desconeixen i fan ui... I...
Com és possible que jo a casa visca d'una manera que jo crec que és normal quan n'hi ha tanta gent que m'estan mostrant en aquesta pantalla, no?
Claro, i veus que n'hi ha xiquets que ho cavilegen i te fan una sèrie de preguntes que fas, veus, com si que els aplega...
Que val la pena.
Que val la pena, sí, sí.
És que a voltes no ens donem en compte de la labor que n'hi ha, només anem... Per exemple, pues en este cas anirem al Mercat Solidari, col·laborarem, sí. Però això és una tasca
sí.
del dia a dia. Tots els dies Manos Unides en Vila-real està treballant el projecte.
Sí.
I clar, jo me pregunto en este moment, jo no sé quanta gent són vostès en Manos Unides, no sé, jo imagine, a Sonais... Fa quant de temps en Vila-real?
Pues està a punt de fer 66... Ah, en Vila-real? Vila-real no ho sé, però almenys 25 o 30 anys sí que estarà.
I ha anat renovant-se el personal? És dir, clar, perquè la gent té molt bona voluntat, però té molta feina.
Sí.
Però arriba un moment en què ja no estem en actiu o ja no estarem en actiu i sin embargo, tindrem... molta energia. Va sumant-se gent al projecte?
Se suma gent, però no tanta com nosaltres voldríem. Perquè la gent és el que tu dius, no, és que tinc feina i tal. Però si tenim una mica de voluntat, perquè quan ens jubilem, és que estem encara, la majoria, vamos,
clar,
si
clar,
la persona
clar.
No està malalta o el que sigui, pues està en molta energia que tu dius. I entonces, pues, mira, és que és molt gratificant i te fa molt feliç quan ajudes.
Claro.
És preferible ajudar que t'ajuden, que com sempre hem dit.
A més de veres.
Sí, i això, pues, la veritat, te fa sentir feliç, conforme te dit antes.
O, en este cas, jo pensé en mi, pensé, jo me sentiria realitzada. Estic molt habituada a gestionar coses.
Claro.
Pues això és el mateix.
És el mateix, sí. I com veus que el tema, pues, no sé, en este cas de Mans Unides, pues aplega. I veus els projectes...
Se materialitza.
Sí. En fi, no sé, jo
no,
crec
no,
que és molt...
És a veure, és per, jo és el que m'agrada és poder explicar-lo perquè la gent sàpiga
sí,
exactament
sí.
I sa llavor que n'hi ha. Vas a escolatges, consciències als més menuts.
Sí.
D'alguna manera el que fas és posar un poc i sa semilleta per a aquells que cabilegen, van a casa, ho parlen, parlen els amics, fan xarles després entre ells.
Sí. En estos moments que estem en el tema d'un festival de climetratges que organitza
sí.
Tots els anys Mans Unides, pues quan veus els climetratges que fan ells, els xiquets i els, en fi, de primària, secundària, normalment sempre són meses de secundària, la creativitat que tenen... Què fas? Però, bueno, veus? Pareix que passen de tot i no passen de res.
Què va?
Saps? O sigui, s'involucren i pensen. De fet, en Villarreal pues, hem tingut premis, també.
A més, dius, és que els xiquets o els jovens fan el que volen. No. És dir, és que al final els responsables de que consumisquen el que veuen ho tenim els adults.
Claro, tens tota la raó.
O sigui que al final tu la teua obligació com a pare i com a mare és enfocar-los cap a la realitat d'un món que
claro.
No és igual a tots els llocs. Si passem del projecte dels... has dit climetatges?
Climetratges, sí.
Climetatges.
És que són uns climetratges d'un minut. I en un minut... Pues ells tenen que reflectir, per exemple, el lema que...
Sintetitzar en un minut
sí, el, lema
el que ells han entès, no?
Sí, que es donen. Que es...
I estos climetratges, on se'ls envien a algun lloc?
Sí, primer se fa un... Ui.
Una selecció,
o sigui, entren en la selecció la comunitat valenciana.
Uh-huh.
Castelló, València i
Alacant.
I en el mes de març, pues entonces se fa un sorteig i els que més... N'hi ha també un jurat que, de fet, fa... Perquè, clar, és de cada 3 anys. Castelló, València i Alacant. Enguany li toca a Castelló. I fa 3 anys, pues, quan li va tocar també a Castelló, Manzanet, Javi Manzanet, pues, va ser també jurat.
Clar, són persones que entenen de la matèria
sí.
I veuen quin reflexa més la realitat de lo que els volen mostrar, no?
Exactament. I entonces, pues, d'ahir n'hi ha un guanyador. Primer i segon premi. I el guanyador, el primer premi de les autonòmiques,
uh-huh.
I se passa a la nacional, que se fa en Madrid en el mes de maig o juny. I ahir pues, també n'hi ha diversos premis, i la veritat, hi ha que veure els que se presenten i la creativitat que tenen aquesta gent en un minut, fa senyor, pues igual compres perfectament jo el que... Estos...
No, i el pozo que deixa tot això, és dir,
sí.
Tota aquesta trajectòria de lo que corren estos climetratges,
sí.
El pozo que deixa. O sigui, és dir, que això és una faena que si no ho expliquem
claro.
La gent en general, hi ha gent que ho coneix, però hi ha gent que no.
De Villarreal, de fet, pues, se presenten diversos col·legis i presenten diversos climetratges. I en guany pues, també hi ha igual, ja mos han donat la conformitat d'alguns.
I després d'això, pues, per exemple, s'elegís o en algunes companyies de teatre, el fer un teatre solidari també, que tot això, clar, també se té que veure quina obra de teatre és la més adequada per al missatge que se vol transmetre, no?
De ser possible, aixina ho elegim.
I també té una feina, i ahí és on d'alguna manera necessitaríem, jo parlo ja en primera persona, necessitaríem, i s'ajuda, no? El dir, visualitzem obres de teatre i veiem quina se'ns adaptaria millor, no?
Sí. Jo penso que això és primordial també, quina ens adaptaria millor, pues, per a la nostra...
Per al missatge
que volem donar.
Que on també se recauden els fons que se tinguen que recaudar,
sí.
I també van a ICE, en este cas, el lema era frenar la desigualtat d'enguany.
Sí.
I també se fan actuacions.
Sí. Se fan actuacions, igual líriques, que en fi, que... El que pugui agradar a la gent.
Cal dir que sí que se l'ofereixen gent professional per a poder col·laborar, no, en Manos Unides. És a dir, hi ha gent que la criden, Elisa, nosaltres pues faríem esta actuació lírica o faríem este teatre.
Sí. Hi ha gent professional que tu dius o amateur que se mos oferís. I n'hi ha altres vegades pues, que potser pues, mos agradaria aportar aquest espectacle o aquesta actuació. De...
Vostès, quan elegeixen una persona que no s'ha oferit, els costa molt convèncer aquesta persona perquè faci sopar a Manos Unides?
Moltes vegades, pues no, perquè este que farem, la veritat, pues, vam anar nosaltres a parlar amb ells i en seguida van dir que sí. O sigui que...
Val, pues, si el professional diu Manos Unides, sí. Me trobo en un moment en el que puc donar de mi, sí. Costa més que la gent vagi i que col·laboren i ser donatiu?
Com?
Que acudisca a veure l'espectacle. S'ompli l'auditori?
A lo millor del tot no, però sempre te gires i tot això i veus que està ple, o sigui, saps? Sí.
En el mes de maig, bueno, les sinagües així són, vamos, fan meravelles en sinagües.
Sí.
La desfilada de les sinagües és algo pues que sí que és, que sí que està molt acceptada i que la gent va molt.
Tradicional ja, sí.
Es direix, i se la tenen ben mascaeta, no?
Sí, ja fa anys que la...
I que dona ben resultat.
Sí. Les xiquetes ho passen molt bé. Està Blanca Moreno, que fa una coreografia
preciosa.
Bueno, la veritat és que això és digne de veure. Hasta de Madrid mos han demanat fotos, què és el que feis? I això tan bonito i tal. I sí.
Molt d'èxit. I el sopar de la fam no cal dir-lo, perquè enguany va estar...
Molta gent ens ha dit, ai, no ens vam enterar. Bueno, doncs pues, l'any que ve, si Déu vol, i ho tornem a fer així a la plaça, doncs pues, la veritat és que va estar a tope i va eixir sobre ser la primera vegada que fem... Bueno, doncs pues, dependrem dels fallets i el que siga. Però alguns fallos... Pues,
però va tindre molt d'èxit. El fer-lo a la plaça de l'Ajuntament va sortir efecte, no?
Jo me recordo que tu vas dir, jo no sé per què, però me pareix que tindreu molt d'èxit. Jo me recordo moltes vegades.
Pues tota aquesta gent que va dir, us no ens vam enterar, ens hauria agradat molt anar, també podrien dir, quan ho diuen, i participar?
També va haver molta fila zero, saps? De la gent que ja ho sabia. Però, bueno, pues sí, és que moltes vegades la gent pel carrer...
Sí, però jo parlo més de l'organigrama de la gent que organitza durant tot l'any, és dir, formar part de lo que és esa organització de Manos Unides dins de la ciutat de Vila-real. És dir, si tot lo que se fa sí que té acceptació, forma part d'una de les persones que ho organitza. És una bona forma també de cridar perquè vinguin a organitzar coses, perquè vinguin a fer aquestes reunions
ojalà,
que es fan dins de Manos Unides.
Això seria molt bonic i molt important i Sí, 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 ojalà, ojalà la gent...
I el cas és que hi ha molta gent que en un moment donat se sent molt a soles, que no sap que, el que fer realment. Pues quan entres a formar part d'estos grups te dones compte de la satisfacció que se té, eh?
Sí, sí, això a vegades els ho dius a les persones. O tam, mira, l'altre dia també una xica diu... Jo us veig a vosaltres i jo també, a mi m'agradaria, diu, pues vine, vine a la reunió, pegues una miraeta, mos escoltes i, escolta, pues
tot el món aporta coses.
Tot, claro, sí, sí, sí.
Teniu sede?
Sí, sí, tenim sede en el Cedre.
O sea, que en el Cedre, a on, en quin puesto del Cedre?
Pues mira, és en el número, crec que és 45, que això és el cantonet anterior a l'estació, que molt l'ha cedit una senyora d'ací de Villarreal, i diu, mira, mentre jo visca, podeu estar ahí. I diu, pues nada,
uf, això
gràcies
és
i
impagable.
Que visca molts anys.
Impagable. I ara ja sí, ara ve el mercat solidari.
Sí.
Un mercat solidari que l'any passat sabem aproximadament la quantitat d'articles, el que se va recaudar, l'afluència de gent que van tindre.
Sí, l'afluència sempre és... Sempre n'hi ha molta afluència de gent, perquè a més està en un puesto, allà davant dels Lluïsos,
a la casa de l'Oli.
Ara a la Casa de la Festa.
Ah, a la casa... Ah, és veritat,
al costa,
és veritat.
Però és al costat
sí,
mateix.
Sí, sí.
I és una miqueta més gran i la veritat que estem molt bé. I és molt, una zona de molt de passo, de molt de pas. Entonces la gent entra i després pues, també s'enteren i venen, la gent venen. I sempre encontren alguna coseta, saps? I a més tenim coses que ens donen els establiments que estan molt, molt bé i sempre intentem que el preu també estiga, jo què sé, pues, assequible.
Sabem i... quan se va recaudar?
Pues no recorde molt bé, però pues que van ser més de 3.000 euros, crec que sí. I la veritat, pues, molt bé.
No, no, i pensem, 3.000 euros així, el que se fa 3.000 en 3.000 euros quan arriba allí.
Ui, tu dona compte que allí n'hi ha dies que passen en un euro i mengen, o sigui, és que no mos imaginem.
Per això és tan important que anem al mercat solidari.
Sí.
Ojalà i si tinga que reposar contínuament al mercat solidari.
Sí, 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 ojalà.
És així molt important. És. En el mercat solidari podem trobar de tot.
De tot, perquè igual podem trobar una crema com un pantaló, no sé, algo de ferreteria, o de, perquè nosaltres anem a tot tipus d'establiments. I llavors pues, és molt divers el que tenim allí.
Jo tinc molta gana de que l'inauguren, perquè és que jo el dia que l'inauguren me tinc que agarrar nota de tot el que n'hi ha allí i tinc que vendre el micro i tinc que dir-ho.
Pues sí, mira, si vols vindre el dia de la inauguració...
És que tinc que dir-lo. Jo dic, m'ho gravaré tot per a que la gent sàpiga que allí pot adquirir-lo, perquè tot el que agarre allí se transforma i se multiplica per mil a una riba.
Sí, sí. Sí, això és exactament conforme ho acabes
dir,
de dir.
És dir, emportar-te un producte d'allí i dir jo en això que m'han portat puc contribuir a fer un pou, per exemple? Ojo, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
això
sí.
És tan gran, és que això no té... És dir, el valor tan immens d'agarrar algo i saber... perquè al final a nosaltres sí ens sobren 10 euros per a gastar-nos, gràcies a Déu.
Claro.
Entonces, jo tinc molta gana d'arribar a aquest mercat solidari. I després, pensem, per exemple, els diumenges que està obert, va gent?
Sí, no n'hi ha tanta afluència de gent com...
Entre setmana hi ha més gent que...
Sí, entre setmana n'hi ha més gent.
I a tot això, clar, si pensem que quan Elisa va arribar a Manos Unides, quant temps fa que va arribar Elisa a Manos Unides?
Pues 8 o 9 anys.
Hi havia reunions, i quanta gent hi havia en les reunions?
Entonces jo recorde que almenys 40 persones sí que n'hi haven.
Quantes n'hi ha ara, Elisa?
Pues ara la gent s'ha fet també molt major, i a lo millor pues, vi...
Tinc gana d'anar, no pot anar.
No pot anar, saps? El que passa és que quan aplega aquests moments que ve en el sopar de la fam, o que ben, ells pues, també agarren tíquets, sí que se menegen i sí que fan tot el possible, se manegen, me referís que fan un esforç molt gran i col·laboren.
És que el compromís que s'agarra en el moment en què tu decidixes estar dins de Mans Unides és, sense voleria és pas sempre perquè no se te'n va del cap. El que tu te transmitís en què fa falta en el nostre món.
Sí.
Però tal volta fan falta gent en aquestes reunions per a obrir noves vies, per sí. arribar a lo millor a gent que no s'ha pogut arribar encara, no?
Claro, nosaltres ens agradaria que s'incorporara més gent. De fet, pues, jo què sé, a vegades pues, quan ja te jubiles, pues, fas, ui, pues, jo tinc temps lliure. I això el podia aprofitar, pues, jo què sé, pues en este cas, pues ajuden els demés.
Clar, dius, jo no tinc cap hobby. Per què? Pues perquè m'ha dedicat a treballar, a criar els meus fills, a estar involucrat. I ara de colp, i si és 8 hores que dedicaves a la feina, ja no les tens, per exemple, no?
Sí.
Bueno, pues això pot ser un hobby, eh?
I la gent no s'imagina la satisfacció que és veure que ajudes. O sea, que efectivament el teu treball, tot el que fas, pues, servís.
Quan jo estava llegint que són donacions de xicotets comerços, sempre són xicotets comerços, n'hi ha grans superfícies. Han arribat alguna volta, aquestes grans superfícies?
No han arribat molt, no. Sempre diuen que ells ja tenen la seva pròpia, en fi, ONG.
Forma de col·laborar,
forma de,
no?
Forma de col·laborar i, la veritat, no col·laboren massa. No, sempre són.
Bueno, això també cal tindre-ho en compte, eh?
Cal tindre-ho en compte i continuar ahí luchant per a que, per lo menos al poble, saps?
Quan tenim un comerç menut que ha passat tantes coses durant aquest temps des del Covid, tan dur, i que encara col·laboren, jo crec que és algo per tindre en compte i a l'hora de comprar també pensar en ells, no?
Sí, perquè moltes vegades vas i com el que tu acabes de dir, pues, s'ha passat i s'està passant tan malament, pues, també vas una miqueta així a dir ja, sí, la meva labor és anar a demanar, però també més a mal que sempre estem demanant els mateixos o que esta gent... I, sin embargo, pues, ells fan, ah, ja t'esperàvem, ja vos esperàvem.
Uf, quina alegria.
Sí. Em dirà, a veure si un guany no venen. I entonces, pum, això te descansa i fas, pues, més normal, te lleva aquesta preocupació que tenies de d'anar.
Elisa, recordem el Mercat Solidari, que s'inaugurarà el dijous dia 16.
Sí.
I serà a les 6 de la vespre.
6 i mitja, me pareix, no? A veure. Bueno, que és igual, és igual.
Bé, nosaltres anem a les 6, per si de cas.
Així que no facin tard.
I que després estarà guardat tots els dies. I quan està guardat tots els dies, jo suposo que van tornant-se, no?
Sí, ahir sí que veus que... O sigui, molta gent que no, a lo millor, pues, no assistís a alguna reunió, pues, ahir sí que s'oferixen i entonces, pues, quasi totes les voluntàries.
Ah, i l'alegria que dona quan se fa caixa, eh?
Sí, quan aplega la nit, veus?
Que bé, quanta caixa hem fet, sí. Quina sensació.
Claro.
I quan s'acaba el Mercat Solidari i treuen la recaudació, jo crec que aquest dia se felicitaran, serà una sensació de dir que ens ha valgut la pena, no?
És que això n'hi ha que viure-ho.
N'hi ha que viure-ho, n'hi ha que viure-ho.
Perquè jo te puc dir, pues sí, molta satisfacció, però és que de dir-ho a sentir-ho, pues... va molta diferència, de veritat, és que...
A veure, també m'agradaria saber si les clientes van sumant-se, sempre són les mateixes, si els pares que han sigut clients des del Mercat Solidari acostumen que els fills també siguen?
Hi ha de tot, sí, n'hi ha pares que, i sobretot quan és el dia de festa o diumenge, pues ven tota la família. I també els xiquets, pues, d'això també deprenen.
És que jo pense una bona acció és dir, pues no sé, jo tinc un adolescent i dir, Susana, ella té una paga, igual que, pues està molt bé dir, te pareix que anem al Mercat Solidari?
Sí, 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 pues ja t'he dit que sobretot en diumenge o el dia de festa venen moltes famílies i sempre n'hi ve una també de València que hi compra allí però ella no sols ve al de Villarreal, pareix que va...
A tots els mercats solidaris que posen.
Sí, és de València, i pa, el regaleig de pa Nadal o pa Reixos, tot el que pot adquirir en el mercadillo, ve ella i l'home i ho compren. Fan una compra i els xiquets ja sap... és que això també és una manera de fer-los créixer en els valors que diem antes. I saben que això...
No, lo de antes i de ara, en valors. És créixer en valors.
Sí, sí, sí.
Però és una molt bona idea, eh? El dir, bueno, pues si tinc que fer regalets per Nadal, vaig a fer-los del mercat solidari.
Sí, claro. Si n'hi ha algo que t'avellís, pues ho agarres d'allí. I això.
Pues estarà del dia 17 al 30 de novembre. Tindrem... No, perdó, del dia 16 al 30 de novembre. Tindrem 15 dies, eh? No tenim excusa.
Sí.
Per a poder anar, jo ja aniré preparant a la gent.
Sí.
De tots els modos, a mi se m'ocorreix algo com que antes de la inauguració, si és possible, que poguérem anar passant-nos el llista de lo que podrem tindre allí, nosaltres podríem anar dient-lo, Elisa.
Ah, pues sí, sí, sí. De fet, claro, encara no se pot perquè estem ara recollint...
Sí, però a mi m'agradaria tindre i se llistaet i el comerç que ho ha cedit.
Sí, sí, sí.
I jo diria, gràcies a este comerç, això, poden trobar això.
Això és lo ideal. Tu no te preocupes que t'ho passaré.
T'agarra la paraula.
Sí.
Elisa Parra, responsable de Manos Unides de Vila-real. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Donamos difusió i, com sempre, i pues, què vols que te digui?
Ahí estem, entre tots.
Gràcies, sí.
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Miren, i este pròxim divendres, el dia 10, a les 7 de la vespre, en Onda, estarà la presentació del llibre guanyador del Premi Literari Ciutat de Onda. El llibre es diu Los Ángeles Caídos i nosaltres tenim la sort de tindre el fil telefònic al seu autor, a Joaquín Ferri. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Supongo que la alegría, una alegría inmensa cuando sabe que su libro ha sido el ganador de este certamen.
Pues me llevé una sorpresa porque no lo había olvidado, ¿no? Después de que una persona de mi confianza lo presentara, y había olvidado que lo había ganado, y es un premio muy importante. Y además es concedido a mi novela más larga y compleja hasta ahora. Eso es la satisfacción más grande, porque así me da la oportunidad de conocer que este va a ser mi estilo de ahora en adelante. Lo refuerza el premio, evidentemente.
Mire, cuando hay la presentación de un libro, de alguna manera en la presentación se habla del contenido de ese libro, aunque sea a grandes rasgos, para no... divulgar todo el contenido. Además, sería totalmente imposible en la presentación. A mí me gustaría que usted, primero el título, Los Ángeles Caídos, y después un poco el contenido.
Pues sí, es difícil de resumir el libro porque es muy ameno y contiene muchas historias paralelas, pero el título establece un paralelismo entre los ángeles caídos se refiere a la batalla del Apocalipsis, cuando los ángeles de Dios se enfrentan contra los ángeles rebeldes, según la Iglesia Católica, y por supuesto vencen los arcángeles de Dios y los ángeles demoníacos caen en la tierra y quedan encadenados de algún modo místico, quedan encadenados en la tierra. Siempre han generado estas historias, ¿no? De dónde cayeron los ángeles rebeldes, en qué parte del mundo, ¿no? Hay dos versiones. Una versión es que cayeron todos juntos en la batalla celeste. Cuando fueron vencidos, cayeron en ese punto. Y otra versión dice que hay varios puntos a lo largo del planeta donde han caído. Una de las versiones más interesante para España es que cayeron en la vertical de Madrid, de lo que hoy es Madrid. Naturalmente esto ocurriría en los albores de la humanidad, y entonces cayeron todos juntos en lo que hoy se llama el Valle de los Caídos, que está a unos kilómetros al norte de Madrid, donde está la Basílica del Valle de los Caídos, donde estuvo sepultado el general Franco y José Antonio Primo de Rivera, el líder falangista, hasta hace poco. Esto ha generado muchas historias que combinan lo político, evidentemente, como acabo de decir, con la historiografía, con el misticismo. Una parte de la Iglesia, en concreto, una parte de la orden jesuita, estuvo muy interesada durante la posguerra en indagar esta versión bíblica sobre que los ángeles rebeldes cayeran en esa zona. Y ordenaron a un equipo fílmico, que entonces era el mismo equipo que filmaba los nodos, la propaganda franquista en los cines, ordenaron que investigaran esto en directo. En esa zona, esto pues claro, aquí en el Levante no se conoce tanto, pero en esa zona de Madrid, del centro de Madrid, sí se habla bastante de estas leyendas y mitos, ¿no? De hecho, hay un pueblo muy cercano a la zona que se llama Colmenar Viejo, donde se celebra una fiesta muy curiosa, muy vistosa, que es de las chicas con flores, ¿no? Que en primavera, unas chicas adolescentes, todas que no hayan cumplido los 18 años, es decir, que no sean todavía mujeres casi, que sean niñas, pues muy atractivas, se cubren de flores y están durante toda la jornada quietas, llenas de flores, porque aunque eso se ha perdido, la leyenda viene de que era una ofrenda, la ofrenda de las niñas, las niñas jovencitas y guapas que les gustaban a los ángeles rebeldes. Hay que recordar que los ángeles rebeldes se rebelaron porque lo que querían era venir a la tierra a conquistar a las mujeres, ¿no? A las hijas de los hombres, como se cita en la Biblia, ¿no? Y fíjese lo que ha dado de sí la leyenda, que en algunos pueblos, como este, se les ofrece para que esos espíritus del mal no se rebelen, no salgan de su encadenamiento, se les ofrecen metafóricamente las jovencitas, las chicas que tanto les gustaban. La otra versión novelesca, quiero decir ahora, la otra versión, porque el título es ese, es porque sencillamente todos los personajes de la novela, de un modo u otro, acaban como ángeles caídos. Porque estamos hablando de la etapa durísima, etapa de la dura guerra civil española y la posguerra, y los personajes de la novela, de una forma o de otra, sean buenos entre comillas o malos entre comillas, acaban mal. Sí. Y se establece este paralelismo, ¿no?, entre los antiguos ángeles caídos rebeldes y los actuales en el sentido de la guerra y la posguerra. Uh-huh. Quiere decir que incluso con buenas intenciones a veces se incurre en estos errores en que uno se vuelve malo.
Para que la gente, para situar un poco a la gente, usted se ha documentado para escribir esta novela, se ha documentado, es decir, ha tenido contacto directo con personas que han vivido hechos.
Como de mi etapa anterior, periodista o redactor de prensa, en que tenía que entrevistar a personas de todo tipo, ¿no? Desde Julio Iglesias, que entrevisté una vez, hasta personas de este tipo que estamos hablando, ya no existen, ya no viven, ¿no? Antiguos franquistas, antiguos filmadores del Nodo, que era la, como insisto, para el que no sepa lo que es el Nodo, el noticiario cinematográfico español, era un minis reportajes en blanco y negro que se pasaban obligatoriamente antes de las películas para propaganda del régimen franquista. He podido entrevistar a guionistas y cámaras del Nodo, y también he podido entrevistar a familiares directos de las personas que estuvieron trabajando de alto rango, ¿no? Me refiero como escultor, arquitecto del Valle de los Caídos. No es que me haya documentado, porque como yo no me considero escritor profesional de estos que se documentan para poder escribir, sino que tenía una carpeta, digamos, antigua, una carpeta que además era una carpeta de cartón, sí, cuando aún no trabajábamos del todo con los ordenadores, una carpeta muy antigua donde iba metiendo todas estas cosas relacionadas. Y esa carpeta, ya al punto de reventar de lo gorda que era, pues me estaba pidiendo que y eso ya no podía ser un reportaje, ya no podía ser una crónica periodística. Eran cosas que en aquella época no se podía escribir de eso. No tenían cabida en los medios de comunicación, no tenían interés. Así que yo lo iba guardando para que en el futuro, que era hipotético entonces y que no me lo creía ni yo, pues alguna vez sería escritor y escribiría una novela. Y esta es la novela de todas esas historias, que sí, que son historias, son leyendas, son mitos, pero que están en el inconsciente colectivo de las personas, de la gente. Y eso, pues, aunque los historiadores no me darían la razón, digamos, ni la necesito, ¿no? Pero están ahí, la gente cree en estas historias, ¿no? Las masías que hay alrededor de la Basílica del Valle de los Caídos, las casas de campo, han oído todas estas leyendas de que por ciertas noches pueden salir ciertos espíritus malignos, y se refieren a todo esto. Pero eso no quiere decir que yo me lo crea ni que le obligue al lector a que se lo crea. Los personajes, cada uno de la novela, creen una cosa y yo voy avanzando a través de lo que van creyendo los personajes para que el lector sea quien se lo crea o no se lo crea según le convenga. No hago yo fuerza, ¿sabes?, para que sea una novela que haya salido de tipo esotérico, ni histórico tampoco, ¿no? Ninguna de las dos cosas, ¿no? Una historia contada como a mí siempre me hubiera gustado contarla, amena, divertida, con todas estas cosas que estoy diciendo, tan tan extrañas a veces, pero que al mismo tiempo es una historia de amor, ¿eh?, en realidad.
Pero es que nos ha dado, fíjese, yo conforme estaba en la entrevista hubiera sacado muchas frases, ¿no?, si hubiera tenido que escribir un artículo de todo lo que me iba diciendo, y hubiera podido ser muchas frases sacadas, ¿no?, o muchos titulares los que usted me estaba dando del libro. De todos modos, yo invitaría a la gente a que vayase a esa presentación, porque yo sé que indiferentes no los va a dejar.
No creo, porque insisto que lo que yo quería hacer en esta novela es que fuera muy amena y muy entretenida, ¿eh? No quería hacer una novela histórica como si fuera un historiador. y tampoco una novela de periodismo literario, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Arturo Pérez Reverte, lo que quiero es entretener, pero basado en hechos reales, ¿no? Y son hechos reales que haya personas que en aquella época, vuelvo a insistir, que en aquella época de la posguerra creyeron que se podían filmar esos espíritus malignos y mandaron a sacerdotes. Estuve hablando con un sacerdote que estudió en la Universidad Gregoriana de Roma uso de exorcismo con los jesuitas y que allí se estudian las filmaciones, iba a decir los vídeos, no son vídeos, eran filmaciones en película antigua, y se estudian las filmaciones de una parte de los jesuitas que creían en todo esto y iban buscándolo por todo el mundo y lo filmaban para que fueran luego lecciones para los futuros exorcistas. Esto no es una invención, esto es que ellos creen en eso. Insisto que no obligo al lector a que se lo crea, sino que hay una parte más mística y esotérica de la Iglesia Católica que sí que creía en esto y iba buscando esos sitios para filmarlos. Y los filmaban, ¿no? Y bueno, este sacerdote con el que todavía vive, con el que he podido hablar, dice que es la experiencia más espeluznante haber visto esos vídeos. Bueno, es porque que estaban reproducidos en vídeo, pero son películas en 35 milímetros filmadas en blanco y negro.
Pues toda una... Desde luego, todo un placer haber hablado con usted, porque la verdad es que solamente escuchándole ya nos da muchas ganas de poder leer este libro, de tenerlo entre las manos y poderlo leer. Espero que sea todo un éxito. Y desde luego, enhorabuena y felicidades por ser el ganador del Premi Literali Ciudad de Onda. Joaquín Ferri, ha sido un placer hablar con usted.
Muchas gracias.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Miren, i tinc ací avui el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Regidor, titular del periòdic Mediterrani, li llig tal qual, el frenazo al crédito para sentencias paraliza 25 acciones urgentes. La oposición, es decir, PP, Compromís i Vox, tumba el préstamo para pagar fallos judiciales firmes. Clar, no mos quedem en el titular. El titular diu això i vostè recolza totalment el que diu este titular?
Home, jo no és un tema de recolzar, és un tema d'obvietat. L'altre dia va haver un pleno. En aquest pleno nosaltres vam portar una possibilitat de treure un préstec per a pagar sentències de l'anterior equip de govern, 2008, 2009, 2010, i que d'alguna manera pues, garantien el poder avançar, perquè evidentment nosaltres ja hem pagat 1.400.000 euros a pulmó en el pressupost 2023, però no podem munyir més la vaca del pressupost, i aquestes últimes sentències que venien volien pagar-les en un préstec perquè teníem accions per a poder garantir pues, un acabament d'any pues, conforme tocava. I l'oposició en bloc pues, va votar en contra i d'alguna manera pues, el que va propiciar és impedir pues, avançar en aquestes accions, que és el que diu el periòdic en aquest cas.
25 accions que vostès diuen que se poden paralitzar. En aquestes accions estan obres i convenis.
Sí, tenim una sèrie de convenis que estem avançant. La Cofreria de la Sang...
Per exemple, vol que anem abordant-les?
Sí, sí, mire, no hi ha problema.
En el número 1, ho lleig textualment, li han línies d'ajudes a centres educatius concertats per a plaques solars. Això quedarà?
Pues de moment quedarà en stand-by, a veure què podem fer.
El conveni de col·laboració en la Iglesia Ciprestal i Parròquia de Sant Jaume per als actors del seu 750 aniversari?
Bueno, igual que la ciutat de Vila-real, l'Església Major complís 750 anys i teníem una sèrie de coses avançades també per a fer algun tipus de conveni, per a poder adelantar un museu en l'Arxiprestal, els actes que teníem previstos, i també quedarà de moment aparcat.
Consignació per l'apertura del carrer Xàtiva.
Una reivindicació històrica del carrer Xàtiva, que tenen dificultats per a poder entrar, que havíem iniciat, que estàvem buscant una segon espenta per a poder acabar d'obrir el carrer, que queda paralitzat també.
L'abono de productivitat i ajudes socials per a empleats municipals.
Vam fer, en el plenari de setembre, vostè recordarà, vam fer ja un esforç molt gran, vam pagar 1 milió d'euros, en atrasos, als funcionaris, en productivitat i hores, i la nostra idea era acabar de liquidar en el 2024, perdó, en el 2023, almenys els 3 trimestres deixar-los acabats. Pues bueno, si tenim que treure diners per a pagar les sentències, tenen que treure'ls d'un pugam.
També diuen, vostès tenien voluntat d'adelantar un 0,5% d'increment a la nòmina als funcionaris de l'Ajuntament.
Sí, bueno, és una cosa aprovada per el govern d'Espanya que depenia un poc de la inflació. La pujada anual dels funcionaris reflectia este 0,5% condicionada a la inflació, que va superar el 5%, i per tant ha tocat posar-la.
Abordar els sobrecostos del tractament de basures.
Bueno, nosaltres fa molt de temps que anem dient que no tenim tassa de basura. Els sobrecostos, la pujada en el cost del tractament de basures l'assumim directament dels recursos de l'IBI i per tant del pressupost municipal, no tenim una tassa, i el que fem en aquests tractaments, pues, bueno, si ara tenim que pagar 300 i pico mil euros més de sobrecostos, pues, hem de treure'ls també.
També les ajudes perillen les de l'AMPA en les activitats extraescolars.
Sí, la regidora d'educació estava treballant en una línia d'ajudes per a poder treballar en els AMPES, en totes les activitats extraescolars, l'escola matinera, totes les activitats que venien un poc d'educació, pues que queden també un poc a l'espera de trobar recursos.
Després parlem d'aquesta consignació econòmica, països actes que tenien programats del 70 aniversari de la Fundació de Vila-real.
750.
Perdó, una 750 aniversari.
Sí, se va crear una comissió, vostè també la coneix, on se van posar en participació ciutadana, en els col·lectius i en tota la gent que volia participar. Se van planificar una sèrie d'actes que estaven en marxa i que d'alguna manera tenien que consignar per poder arribar a allò que volem, ja que la fundació sap que és en febrer, no podem esperar al mes de febrer per a poder-ho consignar.
I també aquesta rehabilitació de pisos que tindrien que tindre... És a dir, totes les poblacions tenen pisos, però aquestes famílies que estan en risc d'exclusió, vostès diuen que no tenen diners per a rehabilitar aquests pisos per a aquestes persones, aquestes famílies que possiblement se queden sense sostre, no?
Bueno, este equip de govern en l'anterior legislatura va adquirir, com vostè sap, 5 vivendes per a poder rehabilitar, pues estem a l'espera també de poder dotar-les de crèdit per a fer la rehabilitació, ja les havíem adquirit, i ses 5 vivendes, i estàvem pues, en procés de fer aquestes rehabilitacions. Pues bueno, és que al final, Susana, el que vull que entenga és que independentment de tot el repàs que fem, que és molt important, està la millora en el Gran Casino...
L'arreglo del carrer Vallarri, Sant Joaquín i Santa Anna...
Sabem com està, vam fer la prova que ha eixit prou bé en l'entrada de Ramon y Cajal al pàrquing, volem fer algo mantenint un poc el tema dels adoquins, perquè lògicament és una zona més històrica, volíem mantindre-la, però volem fer alguna espècie de projecte ahí per a habilitar, perquè sabem que està prou mal... les orelletes que diem nosaltres de les ampliacions de les aceres perquè puguin entrar els xiquets i cir...
És que és important que repassem els punts, perquè aquest era el projecte que el govern tenia per a enguany antes de que passaran les eleccions. És a dir, això és un projecte que vostès tenien damunt de la taula i que no podran portar-lo endavant perquè en aquest moment no poden decidir-lo només vostès. Consignació per a obres d'accessibilitat. Estem parlant de...
Espaços de discapacitats o de les mares en bebès o de la gent gran que va en una cadira de rodes, bueno, que també ni había un pla para poder fer alguns passos, pues bueno, tenen que ajustar-nos a lo que realment puguem.
Limpieza de solars per a tornar, és dir, té que fer un contrat en un empreses per a tindre netejatges solars que n'hi ha per Vila-real, no?
Bueno, és un tema de salubritat.
Conveni la Junta Central de Setmana Santa.
Fan 50 anys i volíem fer igual que hem fet en totes les entitats, com per exemple hem fet en els Lluïssos, ho hem fet en els Antonians, ho hem fet en tantes entitats que han celebrat alguna onomàstica. Si era important, pues en aquest cas volíem fer també algo per al 50 aniversari de la Junta Central de Setmana Santa. El conveni en els franciscans... També.
Que tenen el Cine Condal que fa de centre de dia de Lluís a Canyís, no podran portar-lo endavant perquè tampoc...
Hem fet una primera part de la rehabilitació, que vostès hauran vist que ara està rehabilitat, la part de la façana i està arreglant-se, però volíem dotar per dins també d'un acabament millor per donar-li un poc d'eixida.
Acabar els pàrquings que tenen habilitats de forma...
provisional, que vam obrir, sabem que tenim
camions,
algunes mancances, en aquests pàrquings, tenim que millorar alguns jardins... Tenim que fer també el pàrquing provisional de camions, que teníem una primera fase i que ara n'hi ha que fer alguns arreglos allí. Volíem fer una campanya Fem Poble, igual que va funcionar molt bé.
De la targeta Fem Poble.
Que va funcionar molt bé en la campanya Nadal d'altres anys, que vam fer una aposta potent. Volíem posar una altra vegada diners per a fer una campanya en Nadal.
Esta actuació d'emergència contra les inundacions de la zona Molinou.
Mira, avui precisament està parlant en els tècnics, ahir tenim un projecte, vostè sap que en Molinou tenim un problema d'inundabilitat, la senyora Fajardo en moltes ocasions ens ho ha dit, bueno, pues nosaltres vam treballar, el tenim, vam enviar els topògrafs, tenim ja tot el pla o la planificació feta, pues és una de les coses que el votar en contra d'un préstec que jo crec que és lícit per a pagar sentències, que a més vull recordar que aquestes sentències no són nostres, no són sentències de la nostra etapa, són del 2009, 2010, 2008, pues d'alguna forma condicionen totes aquestes coses. El techo de Mundina i els
congressos... El techo de Mundina, la capilla de la Mare Déu dels Àngels, que té filtracions...
I que és nostra, i que tenim obligació de mantindre-la.
El conveni de la Cofradia de la Sang...
Bueno, això com li he dit, hi ha alguns convenis, alguns compromisos que s'han adquirit, la Guàrdia Romana de la Cofradia de la Sang, pues nos va demanar que si podíem ajudar-los en fer una espenta per el tema de la renovació de la indumentària, i després coses de dia a dia. Els funcionaris de la casa l'any passat van tindre en la nova realitat d'aquestes soles de calor que venen. Tenim un edifici que és dels anys 70 i tenim uns aires acondicionats que tenen 30 anys, que inclús alguns no complixen en normatives actuals perquè gasten altres tipus de gas. Bueno, pues totes aquestes coses...
Aquest condicionament de lo que era la calefacció, la refrigeració, claro, de Calavila, se té que actualitzar. Tot això, vostès comptaven en què ho farien enguany. Són 25 punts que sí que estaven contemplats per a poder fer-los i que se comptava en un pressupost determinat per a fer-lo, no?
Nosaltres el que no comptàvem, perquè sí que cada any comptem en unes sentències urbanístiques que sabem que es venen, el que no comptàvem és en la possibilitat de que, bueno, jo ja entenia que el Partit Popular no anava a votar a favor d'un préstec per evidenciar encara més el senyor Casabó. Bueno, estava el senyor Folgado al costat quan li estaven explicant les coses, però no comptaven en el seu vot, però sí que comptaven d'alguna manera en que la resta de l'oposició, veient els números que són, que els hem mostrat, els hem ensenyat, van canviar el pleno inclús per a que tingueren temps per a poder-los estudiar. I sí, en petit comitè ens diuen que els números estan clars, però la realitat és que n'hi ha dos tipus de en aquest cas, l'oposició per un costat que està paralitzant totes aquestes accions que nosaltres tenim previstes, i l'equip de govern que pensa que Vila-real és el primer, tenim que continuar avançant. No podem viure del lastre de l'urbanisme que tenim. En 12 anys este lastre l'hem aconseguit tirar endavant. Nosaltres no hem deixat de pagar mai sentències. Hem anat pagant totes les sentències que s'han vingut i hem fet que Vila-real vagi avançant. L'acció d'ara el que fa és paralitzar-los abans.
El fet que vostès facin públic estos, per exemple, estos 25 punts, suposo que tindran algunes més coses, però no estan tots reflejats així, que jo estic llegint-los, és, el que volen fer és trasladar-lo a la ciutadania, el per què no va a fer-se, o, clar, perquè... Al final els polítics les coses les tenen que arreglar dins de casa. La meva pregunta és, ho fan públic?
Pues mire, ho fem públic des de la lealtat. Nosaltres, quan va acabar el pleno, hem estat 4 dies que no hem vingut a parlar. perquè pensàvem que, entre altres coses, bueno, algú explicaria alguna cosa. Va ser per a mi molt... O sea, veure el senyor Casabó de portaveu de tota l'oposició, perquè ningú va parlar, els senyors de Compromís no van parlar, els senyors de Vox no van parlar, l'únic que va defensar la seva herència va ser el senyor Casabó i l'herència del Partit Popular, la resta no van a dir res. En canvi, si van vindre els mitjans de comunicació lícitament, que no, ahí no tinc res que dir, explicar-ho. Nosaltres hem estat 4 dies esperant que algú s'arrimara a veure com volien avançar, quina proposta ens donaven alternativa. Jo crec que hem demostrat aquests 12 anys que el que hem pogut pagar a pulmó ho hem pagat. Hem baixat la deuda del 74% que teníem al 50%, 51% que tenim actualment. No hem malgastat. No hem endeudat al poble. Al revés, hem anat llevant-li deuda al poble, pagant les sentències i construint diferents coses i avançant. Crec que és importantíssim que jo quedi reflejat. Per això vindré a explicar-ho avui i agraïs que vostè s'obriga la seva veu, la seva ràdio, per a poder parlar avui de totes aquestes coses. És importantíssim.
Mire, els tres coincidien, els tres partits que estan a l'oposició, en el fet de que antes de donar el visto bueno, el visiplau al crèdit, volien saber l'estat de l'Ajuntament.
Però sí, l'estat de l'Ajuntament és públic i notori, que haguem preguntat als tècnics. O sea, nosaltres vam retrasar un pleno.
Ells se queixen nosaltres... de no tindre accés als números de l'Ajuntament. Ells no tenen accés al número de l'Ajuntament.
Nosaltres vam fer una junta de portaveus on l'alcalde en persona va anar, es va explicar tot, es va brindar la possibilitat de fer totes les preguntes que tingueren que fer. Vam retrasar un pleno. O sea, la mostra més gran és que vam retrasar un pleno. Ells van parar el tema i el van convocar quan tenien la documentació. Si no haguessin tingut la documentació, era tan fàcil com haver tornat a votar en contra de fer-se el pleno, que no tenia ningú problema. No han decidit això? Han decidit votar en contra? Bueno, pues tindran que ser conseqüents en les decisions que prenen. Nosaltres hem apostat per avançar.
Quan aplacen el ple, van aplaçar un dia, i van fer el dia següent a les 8 del matí. Ells diuen que no van tindre res de la documentació que vostès els
però
van demanar.
Van fer una junta de portaveus. El alcalde va acudir a una junta de portaveus, estava la senyora Escrig i jo en persona, en els membres de l'oposició, explicant-los els motius de la situació que teníem. O sea, què números volen? O sea, paguem 3 milions d'euros en sentències cada any, que és una realitat, 1,5 milió que hem demanat d'este préstec i 1,4 milió que hem demanat, que hem pagat a pulmó.
Per a la gent que entenga, ells diuen que volen veure els números perquè a lo millor, en vez de demanar un crèdit dels diners que té l'Ajuntament, poden distribuir-los d'una altra manera.
Claro, pues la distribució de diners que estem parlant són aquestes accions que teníem previstes per a fer. O sea, diguen vostè que vinguen i que diguen, però que siguin valents, anem a llevar-li els convenis, els aproven, estan aprovats. El capítol 4, que són els convenis, estan aprovats des del principi d'any en el pressupost. Si tenen que retallar alguna cosa, que ho diguen. L'estat d'execució del pressupost se liquida el dia 1 de març. Mentrestant, els diners que n'hi ha a l'Ajuntament són per a pagar les basures, són per a pagar les llums, són per a pagar els proveïdors que estem fent un pla de pagament, són per a pagar els préstecs que tenen que pagar els mesos de préstec, són per a pagar els funcionaris i els retrasos que encara li devem als funcionaris, són per a pagar el 0,5% i són per a aquestes 25 accions que tenim damunt de la taula. Si així no és un tema de què volen llevar. Dir que anem a retallar està molt bé, però que diguen d'on. D'on volen retallar? Sempre ho han dit així, o sea, moltes vegades. Retallem en publicitat i propaganda. Un mantra que repetixen contínuament. Jo encara estic esperant, i he sigut regidor d'Hisenda, i he fet, com a president de la comissió d'Hisenda, el préstec durant 4 anys, estic esperant que me diguen el llistat d'on volen posar i on volen llevar. Està molt bé dir que anem a retallar, però que diguen a on. A on? Però en noms i apellidos, que és ser valent. Nosaltres sí que som valents i traiem un préstec perquè pensem que n'hi ha que avançar. I l'oposició, en el seu portaveu, al parecer, en el senyor Casabó, que és l'únic que va parlar, que ens diga d'on volen retallar. Si volen baixar a parlar els tècnics, que vagin. En 4 dies no han anat a parlar els tècnics. Si tenen tota la llibertat del món. Com a regidors de l'Ajuntament, se'n vagin a parlar l'interventor i diuen, jo vull retallar d'ací d'ací. És possible o no és possible?
En este moment, la sensació que té vostè, que veu els números, és una sensació d'impotència?
No, és una situació d'acoplar-nos a una realitat. I no passa res. Nosaltres anem a continuar treballant com hem fet fins ara. Nosaltres creem en un model d'Aliança en la Societat...
Però vostè diu que no podrà treballar, és dir...
No.
En la situació en la que té...
No, jo no dic que no podré treballar.
Me refereixo jo a que... No, que no
jo dic que tindrem que aparcar algunes coses perquè aquests milió i mig que tenim que traure o que tenim que traure del préstec, el tindrem que traure de recursos propis. I, evidentment, el que no anem a poder fer és el que no hem executat durant enguany, que són aquestes coses que hem comentat. Ja veurem què fem l'any que ve. Jo no vaig a rendir-me. O sigui, jo vaig a continuar treballant per aquests 25 punts, Sisken. Claro que vaig a continuar treballant, li pegarem 2.000 voltes, però no podrà ser enguany, si tenim que pagar el milió i mig.
Sí, però, vora, jo, la gent no el veu, però jo el tinc davant. La sensació que vostè té de... Claro que ho faré, però sap, allò que és gestos no corresponen a el que vostè està dient. La sensació real que tenen en aquest moment vostès des de l'equip de govern, quina és?
Mire, la sensació que tenim és que, d'alguna manera, evidenciem una realitat. La realitat és que n'hi ha uns partits que no són capaços de veure cap on tenen que anar, i n'hi ha un partit, que és el Partit Popular, que ho sap per el senyor Casabó, el senyor Fogado, vicepresident de la Diputació, que no volen que Vila-real avance. I no volen que Vila-real avance perquè saben perfectament que aquestes sentències venen de l'etapa del Partit Popular. I, evidentment, evidenciar que això és així i endeutar a la ciutat perquè és augmentar l'endeutament per coses que són d'ells, no els fa ninguna gràcia. Però és que l'alternativa és paralitzar. I per a nosaltres Vila-real és primer i no l'anem a paralitzar.
Jo vaig preguntar, tot això se quedarà... li vaig preguntar, estem parlant d'una guerra política, el que n'hi haurà a partir d'ara dins de l'Ajuntament de Vila-real?
No, per què una guerra? Jo no crec que... guerra és una paraula lletja. Guerra és el que passa en Israel, guerra és el que passa en Ucrània. Nosaltres tenim diferències a l'hora de veure les coses. Però jo, de veritat, i ho dic des de tota la tranquil·litat, en 12 anys hem pagat molts diners en sentències, hem pagat més de 35 milions d'euros en sentències, hem fet front als préstecs que no van treure nosaltres, va treure el Partit Popular, hem reduït la deuda del 74% al 50%, i això és una obvietat, això són els números. Quan me demanen números des de l'oposició, això és el tancament d'any de cada any.
Sap que sempre diuen que no se fa un exercici de transparència en els números en aquest Ajuntament?
Però si liquidem el pressupost cada any, perquè és una obligació legal, se liquida el pressupost. I això és públic. La liquidació del pressupost és pública. I ells saben el que s'ha pagat i el que no. I quan s'aprova el pressupost, que aproven cada any, per desgràcia, a vegades tard, com en guany, és públic el pressupost. I saben quants diners hi ha en convenis. I saben quants diners hi ha en préstecs. I saben quants diners s'han consignat per a pagar sentències. O sigui, què més document volen que una liquidació de pressupost i un pressupost? O sigui, el que és cert és que hi ha una part de gestió interna de l'equip de govern. O sigui, si jo ara apareix una partida per dir-li alguna cosa, que n'hi ha 40.000 euros, és que ahir n'hi ha 40.000 euros, claro, no haurà que pagar la llum, no?, del mes de novembre. O n'hi haurà que replegar les basures. O n'hi haurà que pagar els proveedors. La execució del pressupost, el dia 1 de març de l'any 2024, diran quin és l'estat d'execució. I si ha sigut un bon any d'execució o un any rodint d'execució, però jo a dia d'avui tinc que mantindre molts recursos per a poder fer. I en esta previsió és el que fem nosaltres, els números i la nostra gestió dia a dia.
S'estan enganyant l'oposició?
Jo crec que sí, sincerament. Jo crec que sí, perquè d'alguna manera... ja entenc que n'hi ha partits que mai van a entrar a aquestes coses, però jo sí que esperava que Compromís, que hem parlat, que vam parlar d'alguna manera d'intentar treballar preferentment en ells, de cara al pressupost i de cara a fer coses. En quin pressupost anem a anar? Si anem a tindre que posar un milió i mig d'euros ja directament, què anem a fer? O sigui, i així ja no se tracta d'ajustar, sinó de treure un milió i mig en un pressupost que ja és precari.
S'esperaven en aquest punt de la legislatura, em referisc a després de que vostès tenen 11 regidors, n'hi ha 14 davant, veure's en aquesta situació, sincerament?
Bueno, jo no. Vostè me parlava adés de frustració. Jo més que frustració, jo diria decepció. decepció perquè entenc que tots tenim que intentar, tots que estem en política, siguem del partit que siguem, devem intentar saber quin és el nostre entorn i per què, a què treballem. Si per a un partit o per al poble. Jo m'he presentat al meu poble, com a regidor del meu poble. No estic en València, no estic en Madrid, no estic en, estic en el meu poble. Uh-huh. I per a mi, l'interès principal d'un polític de poble és defensar el seu poble.
Vostè ha parlat en cada un d'ells en privat, no en, em referís, ha parlat en Compromís, en el Vox i en el Partit Popular, per separat, i no és el mateix el que diuen en públic que quan estan a soles?
Bueno, jo he parlat en companys, que bueno, és cert que a vegades poden entendre més en petit comitè algunes coses, però bueno, al final, independentment de les converses entre nosaltres, la realitat és que el ple municipal, que és on se tenen que donar les explicacions, perquè és un ple públic, per això el retransmitim per a tota la gent, jo crec que evidencia d'alguna manera el per què cada un ha votat el que ha votat. Si tenim alguna cosa a explicar, pues jo crec que per respecte a tota la gent del poble, en el màxim organisme de gestió d'una ciutat com Vila-real, que és el suplenari, pues era el moment d'explicar, o sea, per què sí o per què no. Si realment era un problema de tindre una certa desconfiança que vostè diu, pues lo normal és que ens hagueren cridat per telèfon i hagueren dit, escolta, este dato concretament, en aquesta bona relació que pretenem tindre i que volem tindre com a espais prioritaris de progressisme entre nosaltres i els partits progressistes, pues hauríem d'haver tingut aquestes converses. Nosaltres vam fer una junta de portaveus per explicar tot allò que necessitaren.
Vostè sap, el ciutadà està, si ja durant tot aquest temps hem estat escoltant que se podien haver fet moltíssimes més coses en la ciutat de Vila-real i no s'han fet, ara estem, el ciutadà està escoltant que les accions que estaven previstes per a fer enguany no podran fer-se perquè no hi ha unanimitat a l'hora de votar-lo.
Bueno, lo que no hi ha és ganes de tirar endavant. Però no feia falta votar a favor, en una extensió era segur suficient per a tirar el préstec endavant. Entonces, si se vota de confiança, no se'ls han donat perquè consideraran que no més que mi se vota de confiança, però cada un, d'alguna manera, té que ser responsable de les accions que pren i de les decisions en un pleno que pren. Nosaltres vam presentar un préstamo perquè pensaven que Vila-real tenia que continuar avançant i ja li dic que no anem a deixar de treballar. Buscarem les fórmules necessàries, si no en el pressupost 2023, en el 24, en el del 25, o fins on tinguem que arribar. Anem a buscar les situacions necessàries per a no paralitzar la ciutat, i no ho anem a fer. Ja li dic jo que no ho anem a fer.
Jo quan estic sentint-lo parlar, sé que en aquest moment, dones compte, vostès venen d'una majoria absoluta, i a més en dos legislatures, és a dir, que, i clar, vores en aquesta situació, la sensació que tinc és, estan pensant en estar empatint aquest temps i després ja el ciutadà decidirà?
No, jo estic pensant en treballar per a Vila-real. Jo no me plantejo més allà de lo que tinc que decidir. Jo tinc una legislatura fins al 2027 i ells tenen una opció. L'alcalde la va dir l'altre dia, si no estan d'acord amb l'alcalde que n'hi ha, pues bueno, si l'ajunten els tres, facin el que tinguin que fer.
És molt arriscat el que està dient, eh?
Bueno, això ho va dir l'alcalde, no ho vaig dir jo, ho va dir l'alcalde i ho va dir en el plenari. Nosaltres anem a treballar per Vila-real. I això és la nostra alternativa. Que Vila-real avance.
Xus Madrigal, gràcies per haver vingut i haver-nos explicat això de primera mà, que també està sempre molt bé que puguem vindre i explicar-lo. M'agradaria que vinguera més vegades, eh?
Vindré.
Ja l'ho dic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Lo siento si te ofende mi sinceridad. Tú da gracias a Dios que sepa controlarme la respiración. Cuando te conocí pensé que era...
Miren, quan ha posat la cançoneta, la veritat és que no he pogut evitar dir-li la tècnica que tenim, jolín, perquè és lo siento si ofende mi sinceritat. En fin, demà mos veiem a les 12 com sempre i estarem dos horetes tots junts.
Me sirve la...